Benvinguda al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu.
Aquest cap de setmana està marcat per noves mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge. Les mesures que està impulsant el govern de Salvador Illa per afavorir l'accés a l'habitatge són suficients?
Les mesures són insuficients perquè la mera construcció, tot i que sigui necessària en termes d'habitatge públic, no serveix. Aquesta idea de que simplement falta oferta contrasta amb la realitat que hem vist. Hem de pensar que del 98 al 2007 es construeix a l'estat espanyol molt més habitatge que França, Alemanya i Itàlia juntes. Però veníem també de la liberalització del sòl, d'Aznar. Per tant, hem vist, en aquell moment puja el preu de l'habitatge més d'un 175%. És a dir, més oferta, si aquesta no està dirigida, si aquesta no està protegida, si no es controla en els preus. I si l'habitatge no passa a ser un dret i no un bé de mercat, l'únic que veiem és que més oferta simplement és una desviació d'aquesta oferta per a habitatge turístic, per lloguer d'habitacions i per lloguer de temporada.
Precisament el lloguer d'habitacions o el lloguer de temporada no està regulat. Creu que el govern hauria de regular-lo ja sense més dilacions?
No només ho creiem, sinó que a la CUP estem treballant perquè es reguli el lloguer de temporada, el lloguer d'habitacions i tot el que té a veure amb el lloguer turístic, perquè ara mateix el que estem veient és com cases que estaven pensades per viure o bé no tenen aquesta funció i s'orienten cap al turisme, o bé a través d'aquestes vies el que es fa és poder esquivar, diguem, la regulació del lloguer i, per tant, la llei deixaria de tenir efectes.
Presentaran, entenc, alguna proposició de llei al Parlament?
Nosaltres presentarem un redactat entorn a la regulació de temporada, d'habitatge d'ús turístic i d'habitacions, sí.
Això ho faran aviat? En quin termini tenen previst presentar aquesta proposició de llei?
Estem treballant-hi perquè sigui el més aviat possible, com cap a finals de setmana seria la idea.
I exactament entenc que el que faran és intentar regular-ho per evitar que els propietaris esquivin la regulació dels preus del lloguer a través d'aquestes fórmules de lloguers de temporada o d'habitació.
Clar, el que ens trobem a ciutats com Barcelona és que més del 60% de l'oferta porta els com idealistes planteja la temporada. És absurd pensar que en una ciutat la meitat de la població que hauria de llogar ho estigui fent per 11 mesos, 12 mesos. Per tant, sí, la idea és... Això no passa més amb els propietaris petits, això passa amb grans fons d'inversió. La idea és precisament que l'habitatge torni a ser el que havia de ser i que, en canvi, sectors com el sector hoteler puguin dedicar-se al que era el seu objectiu econòmic.
Creu que els socis d'investidura Esquerra i els Comuns estan pressionant prou el govern amb el tema de l'habitatge?
Nosaltres hem vist com pot haver-hi coincidències, especialment amb els comuns, amb algunes mocions, quan hi ha hagut el debat de política general i de més. El que passa és que sí que creiem que el govern del PSC ha fet alguns avenços en termes d'habitatge, però que malgrat vol ampliar la idea d'aquest dret, no acaba de confrontar amb prou de duresa la part de l'economia més dura, diguem, més d'un mercat desregulat que comprendria aquests fons voltor. I aquí és on creiem que els socis de govern, però el conjunt del Parlament, que cregui que l'habitatge ha de ser un dret, hauria de poder fer-ho. No creiem que la política dins del Parlament s'hagi de subscriure només a qui s'ha postulat com a soci o no soci del govern en un moment d'investidura.
Reclamen, per tant, des de la CUP poder tenir també el paper de negociació, sobretot en qüestions com l'habitatge, amb el govern.
Nosaltres no ho plantegem tant com una idea de negociació. El cap de la fi, aquest govern està en minoria tant aquí com a l'Estat. No? És més una sensació de fortalesa que no que sigui així. I creiem que el govern en algun moment ho ha manifestat públicament. Però sí que el que veiem és que va haver-hi una manifestació de 170.000 persones, que és una manifestació històrica en termes d'habitatge. Venim del desnonament de Casa Orsola, amb milers de persones per al desnonament d'una sola persona. I per tant no és tant la CUP negociant, creiem, sinó la CUP pressionant amb una demanda que hi ha carrer, que en realitat ha sigut sempre la nostra fita històrica.
Si m'hagués de destacar les principals mesures que proposa la CUP per regular l'accés o facilitar l'accés a l'habitatge, quines destacaria?
Nosaltres de caràcter immediat, perquè és una falla de la llei, una escletxa per on s'estan escapant, pensem que és l'habitatge de temporada, d'ús turístic i d'habitacions. Després creiem que l'HPO s'ha de protegir, i no només, sinó que hauria d'haver-hi retroactivitat, en tant que és un bé essencial protegit per una Constitució, que sembla que només es defensa per termes de si som independents o no som independents, i d'altres drets se li oblida una mica el Tribunal Constitucional. En una segona instància pensem que és important que no comprenguem els fons voltors com gent que és dolentíssima, sinó que els fons voltors simplement van allà on poden extreure més beneficis pel mínim d'inversió. I l'habitatge el mateix és això. Per tant, què creiem que ha de ser? Que deixi de ser un negoci tan rodó. I per això tenim impostos com l'impost de transmissió patrimonial, tenim la possibilitat de baixar la quantitat amb la que tu pots llogar un habitatge si ets un fons voltor, si tens a partir d'X números, és a dir, que creiem que ha d'haver-hi tota una fiscalitat, una enginyeria de fiscalitat que serveixi perquè els preus baixin, perquè l'administració pugui comprar a un preu que no sigui el de mercat a través del tanteig de retracte i, per tant, ampliem el parc públic d'habitatge i controlem els preus d'una manera que no siguin els actuals. Al final, la reivindicació d'aquest dissabte no és més habitatge públic, és que baixin els lloguers un 50%.
M'ha comentat com una de les mesures el fet que els habitatges de protecció oficial no perdin aquesta condició i que s'apliqui la retroactivitat, però des del govern, des del PSC, es diu que això crea inseguretat jurídica i no semblen disposats a fer-ho. Hi ha inseguretat jurídica?
A mi la inseguretat jurídica de que la Fundació La Caixa, que va rebre quantitats ingents de diners públics per salvar-se i que després, en canvi, no li tremola el pols per desnonar aquella gent que sí que paga impostos i que li va salvar el negoci, no m'amoïna. M'amoïna la inseguretat de la gent que la fan fora, que com les persones que estan en la vaga de lloguers s'estan trobant que no tenen ni un marc legal per poder disputar, com pot ser que clàusules abusives que ha posat la Fundació de La Caixa, que habitatges que estan en unes condicions que si els veiessis, de veritat, que se't posaria la pell de gallina i no tenen cap via per poder lluitar legalment per això. A mi aquesta és la inseguretat que realment m'amoïna.
L'altre gran mal de cap per molts catalans i catalanes és el funcionament de Rodalies amb incidències dia rere dia. La setmana passada el Parlament va reprovar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i en va demanar el cessament. La consellera, però, continua en el càrrec. Tenen alguna eficàcia aquests debats monogràfics que es fan al Parlament on s'aproven propostes que de vegades no s'apliquen?
Bé, que no s'apliquin les propostes és una cosa que se li hauria de retreure al govern. Ara bé, nosaltres crec que en una lògica de no partidisme i de sí pensar que és molt important el Rodalies, perquè al final és com es desplaça la gent treballadora d'aquest país, no enfocàvem tant o no només a la gestió que ha pogut fer la consellera, sinó que aquí hi ha hagut un conjunt de governs i un conjunt de governs estatals que no han finançat com calia un servei que és essencial en aquest país i que mentre en canvi hi ha tot un seguit de, no, que si de somni se'n torna a l'ampliació tercera pista, quarta pista de l'aeroport, quan el que tenim és un terç de la població que no pot fer ni vacances, en canvi, coses que són centrals, que són l'espina dorsal d'aquest país, no estan ben finançades. Llavors, quan nosaltres parlàvem també de reprovar i de més, ho extendíem més enllà de la consellera. I, en canvi, hem aprovat mesures que esperem que s'apliquin, com és la gratuïtat. Si això ha de trigar 5-6 anys en funcionar realment com es mereix aquest país, el que no pot ser és que se li estigui demanant l'esforç de doble pagar-ho, que no oblidem que ja es paga a través d'impostos.
Com em deia ara, una de les propostes que va aprovar el Parlament, precisament a iniciativa de la CUP i dels Comuns, és allargar la gratuïtat de Rodalies, que en principi s'acaba el 30 de juny. Però aquesta mesura depèn i està en mans només del govern espanyol. En cas que el govern espanyol no allargui aquesta gratuïtat, què haurien de fer els usuaris si el servei continua fallant?
Bueno, estem veient que ja està havent-hi protestes dels usuaris. Aquest dissabte tenen una convocada per l'ANC, però n'hi ha hagut d'altres. És a dir, la situació comença a ser molt tensa per a aquelles persones que el que s'estan jugant és que t'acomiadin. Per tant, creiem que la població respondrà no només si no hi ha gratuïtat, sinó si no hi ha millores substancials en els propers mesos.
Respondre amb més mobilitzacions?
Bé, entenem que és l'eina que té la població, és a dir, els partits estem aquí per lluitar en tant que s'està demanant fora d'aquest Parlament, però d'altra banda també hi ha mobilitzacions precisament en aquesta lògica.
Aquesta setmana precisament Renfe ha apartat dos treballadors per possible sabotatge, coincidint amb els dies de vaga convocats pels sindicats minoritaris en contra del traspàs a la Generalitat. Creu que darrere de totes aquestes incidències hi poden haver més sabotatges?
És una cosa complexa, perquè crec que segurament en la negociació que nosaltres no hem participat es podien haver previst tenir en compte què passa amb aquells treballadors que estaven aquí en tant que era una empresa estatal, que potser calien simplement algunes clàusules que donessin una temporalitat per veure com es podien desplaçar a d'altres punts de l'estat a treballar. És a dir, no conec en profunditat la qüestió perquè he vist que s'estava investigant, però crec que és perillós situar ara que les incidències o que els problemes d'un Rodalies que porten anys tenen a veure amb sabotatge si no tenen a veure amb una qüestió estructural d'infrafinançament i de mala gestió.
La consellera de Territori va dir que els usuaris havien de tenir paciència i que les millores es començarien a notar a partir de 2 anys aproximadament. Creu que això els usuaris de Rodalies ho entenen?
No, però perquè a més és la sensació que se't demana paciència per tot. Has de tenir la paciència perquè en 2 anys puguis agafar el transport que agafes diàriament. Però has de tenir paciència perquè les cues del CP són infinites i has de tenir paciència per veure si hi haurà plaça o no hi haurà plaça a la pública. És a dir, aquesta idea de l'espera constant o amb els 50.000 pisos que no sortiran demà passat, tampoc això s'ha de construir i és llarg. Aquesta idea de l'espera constant i de la gestió jo crec que està sent problemàtica i que s'han de poder combinar mesures de llarg termini, que estan bé i que són necessàries, amb mesures que vagin al fons de la qüestió des d'ara.
Mirem ara cap als Estats Units. El president nord-americà Donald Trump ha declarat la guerra comercial al món, ha imposat aranzels d'un 20% als productes europeus. Quina ha de ser la resposta des de Catalunya?
Crec que és important, aprofitant la vinentesa del deliri dels arancels del president Trump, per repensar quin grau de sobirania tenim. Si ho digués en paraules més populars, seria vols dir que els escuradents han de venir de l'altra banda del món. Nosaltres tenim Mercabarna, que és una estructura de caràcter públic que només està important un 18% de producció d'aquí. I tenim un país que pràcticament més del 50%, més de la meitat del que consumeix, ho ha d'importar. Això només en termes de consum diaris. O sigui, és una absurditat. Els arancels ens han de servir per replantejar-nos. Primer Catalunya, després l'Estat, a la seva banda, els diferents pobles que conformen l'Estat, però el conjunt de la Unió Europea, quin grau de sobirania tenim? Què produïm aquí? Com agafem cadenes senceres de valor? I com ens situem? I a partir d'aquí també pensar la nostra política comercial, perquè la tendència de la Unió Europea ha sigut d'anar a rebuf tant en matèria de geopolítica com en relacions comercials d'allò que dictés els Estats Units. Bé, doncs ara que els Estats Units ha decidit que ells primer i que a més ho diuen públicament, a diferència d'altres moments, que eren ells primer però que no ho diuen públicament, és el moment de pensar en clau sobirania. A nosaltres ens no deixa de... Gràcia no, perquè el moment no permet la gràcia, però sí que pensem que portem anys a nosaltres i moltíssims economistes parlant de la necessitat de que s'autocentren una mica també les economies. No en clau arancelària, però sí en clau de què produeixes aquí lligat amb què consumeixes aquí.
Des dels sindicats aquí a Catalunya s'ha reclamat al govern i als partits que accelerin ara les negociacions dels suplements de crèdit per salvar els sectors econòmics més castigats pels aranzels. En aquest context, la CUP podria donar suport a aquestes ampliacions de crèdit si serveixen per neutralitzar l'efecte d'aquesta política aranzelària?
Hauríem de veure què vol dir sectors més afectats per la política arancelària. El que no pot ser és que siguem incapaços de plantejar-nos, per exemple, la renda bàsica universal, un impost i una redistribució de la riquesa per salvar de la pobresa la població, perquè això és una paguita, i en canvi les empreses privades poden dividir, poden fer repartició de dividends cada vegada que volen, ho vam veure després de la Covid, després d'injeccions brutals de diner públic, i cada vegada que el mercat ja no juga amb les regles que ells voldrien, llavors hem d'anar a salvar aquests sectors. L'interessant seria veure quins sectors són, si és economia productiva, i a partir d'aquí crec que models com el suec, que quan en certs moments van decidir que la inversió pública equivalia a una part de control d'allò públic, com si fossis un accionista més, seria bastant interessant, sobretot si volem enfocar en clau de sobirania, sobretot si volem anar a fer una escala de lo que és economia productiva d'aquest país.
La CUP està negociant amb el govern aquests suplements de crèdit o, si més no, els hi agradaria entrar en la negociació?
Nosaltres a hores d'ara encara no estem negociant, però sí que, com hem dit des del principi de la legislatura, creiem que tots els partits que estem aquí representats representem un gruix de gent que ens va votar i que, per tant, hem de poder entrar en aquest debat. Per això no ens agrada que la política sigui la del decret llei que entra només des del govern i on el Parlament no pot fer la seva funció, que és la de legislar, i per això creiem que tenim un seguit de propostes que han funcionat en altres llocs del món, com en termes d'habitatge, no? Que podem parlar dels Països Baixos, semblaria que Europa només és referent per a aquelles coses que ens interessa i en canvi no és referent quan el que serveix és per garantir drets, i en aquest sentit volem i creiem que així s'ha entès des del govern a discutir sobre, no tant també sobre els suplements de crèdit i com es destinen, però especialment sobre les regulacions específiques del moment polític en què estem.
Ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possible. Triï un país on li agradaria viure.
Itàlia.
Amb quin mitjà de transport es desplaça al Parlament?
En metro.
A quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
A Jessica Albiach.
Què fa per desconnectar de la política?
Desconnecto un poc de la política. La música.
Algun estil de música en concret?
No, m'agrada tot.
Té algun paisatge preferit?
El Mediterrani.
Els diputats cobren molt poc o el que han de cobrar?
Cobren massa.
Recorda que volia ser de petita?
Filòsofa.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Que fos un món més just.
Laura Vega, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa a l'Hemicicle de Catalunya Informació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.